Són les 10 i 6 minuts del matí. Amb tota la prudència, però mantenint l'optimisme, aquest cap de setmana aixeca el taló la 30a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès. Perquè giri aquesta roda de nou, ha estat necessari l'impuls de la coordinadora GATAP de grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès. Dos dels seus integrants, la Sílvia Sallarès i el Pere Joan Ullate, conversen amb el nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, exposant com s'ha adaptat la roda en aquest període tan especial marcat per la Covid-19.
Doncs així és, Sílvia, hi ha roda de teatre aquest 2020-2021, 30a edició, i perquè ens ho puguin explicar, conversem amb dues de les persones doncs, que formen part de la coordinadora GATAP, grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès, la Sílvia Sallarès, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Pere Joan Ullate, què tal, Pere Joan?
Molt
bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot és el que hem de subratllar. Malgrat les dificultats, els condicionants que n'hi ha i n'hi hauran segurament molts, doncs hi ha roda de teatre amb prevenció, i amb optimisme.
Amb prevenció, seguretat i optimisme, sí, tot.
Això sí, amb algunes dades doncs, que cal situar. D'entrada, no hi ha una programació completa de tot el que seria la roda d'ara fins a març o abril, sinó dues tandes, no?
Sí, ho hem organitzat així. Hem contactat, per una banda, amb els ajuntaments. Tenim confirmació de que volen participar a la roda, però les actuacions que queden de cara al 2021 les hem deixat una mica arraconades ara de moment. Hem planificat i assignat grups a totes les del 2020, que són unes 9 representacions aquest 2020, i que per finals de desembre, gener, començarem a planificar les del 2021.
Tenint en compte les circumstàncies, presenteu bons registres, perquè estem parlant d'11 obres, 26 actuacions, 11 grups, déu-n'hi-do, tenint en compte les immenses dificultats que ara hi ha per programar qualsevol cosa en l'àmbit cultural.
Sí, sobretot en el teatre, no? Que es mou molta gent, gent de moltes edats, moltes maneres de pensar, molt diferents, però sí, home, 11 grups està molt bé. Hi ha anys que sense pandèmia també som 11 grups actuant. Ens sap greu pels grups que s'han fet enrere, però estem molt contents de poder comptar amb aquests 11 grups. Cal dir que els 11 grups quasi tots repeteixen obra de l'any passat, llavors sí que han hagut de tornar a assajar perquè fa molts dies, hem de pensar que fa més de 8 mesos que els grups no es troben, però, bueno, però es pot fer i es pot tirar endavant.
Les primeres actuacions ja aquest cap de setmana, que el bolet i les Gunyoles, però abans de centrar-nos doncs, en aquestes activitats, les més immediates que tenim a tocar de calendari, sí que hem de mirar enrere perquè heu valorat de manera satisfactòria l'experiència de contacte de nou amb el teatre presencial que hi va haver gràcies a la iniciativa conjunta del Casal i de la GATAP en fer l'escena Penedès del 9 al 12 d'octubre. Us va anar molt bé, va funcionar molt bé.
Sí, va ser com una prova de foc, no?
Sí, que els grups de teatre, penseu que hem assajat sempre amb mascareta, llavors et treus la mascareta per fer un passe el mateix dia, perquè si et contagies, no? Com a mínim, que sigui el mateix dia i encara no tinguis símptomes, però va anar molt bé per veure els grups que podíem pujar a dalt a l'escenari, podíem fer l'obra i podíem tenir públic i no passava res, o sigui, estem molt contents d'haver-ho pogut fer. Ja portem 3 anys fent-ho i si es talla un any, després costa molt de tornar a engegar.
I ara dues obres aquest cap de setmana?
Sí, comencem el tret de sortides el 24 d'octubre, Cal Bolet, amb precisament un dels nous grups que s'han federat aquest any, que és Magret Companyia Teatral, amb l'obra La Deessa de les Pells. És un duo, és un grup molt petit, és una parella, i res, moltes ganes d'anar-lo a veure a Cal Bolet de Vilafranca. I el diumenge 25 d'octubre a les Bunyoles, una de les poques representacions que no és l'Ajuntament que l'assumeix, sinó és una societat, i amb l'obra Políticament Incorrecta.
Una novetat que s'incorpora dels dos grups, per tant està creixent també com a mínim la vinculació de la gent que vol fer teatre amb la GATAP.
Els grups amateurs de teatre del Penedès portem una dinàmica ascendent. Sempre gairebé portem 3 anys, 4, que un grup nou es federa a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, però la manera de treballar és que ens dividim per coordinadores, en aquest cas la de l'Alt Penedès, i aquest any dos grups nous federats aquí a l'Alt Penedès, fent 21 grups federats ja a la GATAP.
Magret, ho hem comentat, de Vilafranca, i un grup que s'incorpora a Olesa.
La Tribu Teatre d'Olesa de Bonesvalls és un grup peculiar perquè bueno, és un grup dels que no en tenim. És un grup amb nens, o sigui, és teatre familiar i a més realment és teatre familiar perquè el seu objectiu és fer teatre en família, o sigui, podríem dir que és un extraescolar de teatre, però el pare o la mare ha de fer teatre amb el nen o la nena que s'apunti a fer teatre. Llavors, clar, és tot un muntatge que el fan conjuntament els nens amb els pares. No et deixen l'opció d'anar-hi sol com a nen, eh? O sigui, has d'anar sempre acompanyat d'un adult. És una cosa així una mica diferent, que tenim ganes de veure el resultat, perquè nens i pares pot sortir alguna cosa molt xulo.
De fet, en aquesta roda final, si tot va bé, tenen pensat actuar, o sigui, haurem de buscar l'Ajuntament que el lloc idoni per poder representar un espectacle familiar, no és un teatre, diguem, convencional a la italiana, sinó és teatre familiar, i porten l'obra del Monstre de Colors, és a dir, una adaptació del Monstre de Colors, és a dir, que quan trobem el lloc serà una de les obres d'anar a veure.
I que a més està molt bé perquè realment aquí a la GATAP no tenim cap grup ni infantil ni juvenil, cosa que al resta de Catalunya n'hi han bastants, i bueno, és una manera de tenir cantera, no? De veure com pugen els petits de cara al futur.
Abans apuntava, doncs, si trobeu el lloc, el condicional, doncs, perquè heu hagut de fer una programació, doncs, així, doncs, amb aquesta reserva. Sí que podem confirmar, doncs, les del 2020, i encara estan obertes les que es poden programar el 2021, evidentment tot està en funció de la situació sanitària, però sí que ja apunteu que com a mínim hi ha la confirmació que 26 actuacions, si tot va bé, s'han d'incloure, s'han de fer.
Sí, sí, 26 actuacions.
I jo crec que n'hi haurà alguna més, perquè hi ha algun ajuntament que encara, bueno, que encara s'ho estan pensant, però quan vegin que la roda tira endavant i funciona, els ajuntaments que ens han agafat sempre, jo crec que ens continuaran donant confiança.
Dos municipis més que s'incorporen a la roda, Pacs i Pontons, i comentava, doncs, que ha estat fruit, el desencadenant va ser una situació curiosa, com a mínim, doncs, va ser promoguda gràcies també a que vau fer teatre vosaltres també, i es van animar aquests municipis a incorporar-se a la roda.
Bueno, des del Consell Comarcal, l'any passat ja, o sigui, abans de tot això, el conseller nou, el Toni Romeu, ens va fer una proposta de que ell podia aglutinar tots els regidors de cultura de l'Alt Penedès i que vinguéssim aquí a fer un xou. Vale? O sigui, clar, si s'hagués pogut fer in situ hagués estat molt millor, però donades les circumstàncies ho vam anar allargant, perquè això estava previst pel juny, ho vam anar allargant, i al final, al setembre, vam dir o ho fem o no ho fem, i es va decidir fer per Zoom. Llavors, clar, el que hi havia pensat o el que es va fer no té res que veure, però realment va donar molt bon resultat, perquè després de la reunió aquesta, que era per Zoom, on hi havia molts tècnics de cultura i molts regidors de cultura de l'Alt Penedès, ens van contestar, cosa que cada any som nosaltres que hem d'anar més a darrere d'ells preguntant i tal, i bueno, ens vam quedar sorpresos de l'acollida que va tenir. I el xou, bueno, va ser res de 5 o 10 minuts, eh? Era un matrimoni que s'esbarallaven.
I això va provocar que aquests municipis s'incorporessin i que facin que la roda hagi passat en aquests 30 anys, no en un mateix any, però sí al llarg d'aquest marge de temps, per tots els 27 municipis de l'Alt Penedès.
Exacte. Amb aquests dos que ens faltaven, ja ara sí que podem dir que la roda ha passat per tots els municipis durant els 30 anys. Ara la següent fita, bueno, és molt, molt... Però seria que en una mateixa roda poder arribar als 27 municipis.
No, era simultània.
Però vaja, ja això per la quarantena.
Els 40.
Els 40.
Sí que els veïns i veïnes dels municipis de l'Alt Penedès segurament que segueixen la cultura tenen interioritzats, tenim interioritzat, doncs, que hi ha aquesta programació estable anual de la roda de teatre, però més enllà de l'Alt Penedès, poques experiències d'aquest tipus hi ha, que permeti, doncs, que els grups d'un poble puguin anar a actuar a l'altre poble i que això es pugui garantir, no? Vau ser pioners i altres, doncs, van segurament imitar l'exemple, però tampoc no s'ho dintegen massa, o sigui...
Bueno, nosaltres que estem a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, sí que a l'Alt Penedès som dels primers que ho vam fer, però sí que val a dir que hi ha altres coordinadores que també ho han copiat o s'han fet la seva manera de fer-ho. Per exemple, el Baix Llobregat, que és una coordinadora nova, els vam anar a assessorar a nosaltres i també estan començant a fer aquesta dinàmica i em sembla que ja van per la tercera o la quarta roda i també fan això, s'intercanvien, cadascú anar a una població diferent. Bueno, cada coordinadora s'ho munta una mica com a ell li va bé o com li sembla que funciona el seu territori.
D'aquestes obres que actuaran, que es podran veure a la roda, doncs la majoria són gairebé totes repetides de la roda anterior, no n'hi ha d'estrenes, llevat de dos casos concrets, els dels vostres grups.
Ah, mira, sí.
Sí, bueno, la de la Sílvia, en aquest cas, sí, bueno, parlo de les piques.
Nosaltres, la Torre de les Bunyoles, vam poder estrenar per Festa Major de les Bunyoles, la vam fer a l'aire lliure, amb un format molt petit, o sigui, només podien venir a veure l'obra la gent del poble, o sigui, els socis, no podia venir gent de fora, perquè en aquell moment el Covid estava més en auge. Però sí, sí, nosaltres hem pogut estrenar just abans del confinament, ja havíem triat l'obra, ja havíem repartit papers i durant tot el confinament el que vam fer va ser això, assajar per Zoom, assajar és molt així entre cometes i agafat amb pinces, però ens va anar molt bé per interioritzar el personatge i el paper, memoritzar el paper. Sí que després ja va arribar un moment que necessitàvem posar-nos a dalt de l'escenari, ho vam poder fer i potser en un mes i mig vam poder acabar de preparar l'obra i a l'agost la vam estrenar.
Sí, i no, bueno, nosaltres som de l'arrel, que som d'aquells interrogants per finals de roda, a veure si arribem a tenir-la a punt, que portem l'obra a Saló Primavera, que fa 3 setmanes em sembla que hem continuat els assajos que vam haver de parar al març. Però també tenim interrogants d'altres grups, com el que hem dit de la Tribu Teatre, que a veure si podem programar el Monstre de Colors, i el Loftu, el de la Muni, el grup Loftu, que porten Montserrat, Marta i Maria. Aquestes obres són les que per finals de roda, aquestes tres últimes que t'he dit, són les que estan així potser més en interrogant, però a veure si les podem arribar a programar.
És una clara mostra d'aquests grups, de que no heu parat els grups al Teatre Amateur, malgrat el confinament, les dificultats de no poder doncs, mostrar en públic la vostra feina, no heu deixat de fer coses i d'assajar, de preparar-vos amb dificultats, però això vol dir doncs, que hi ha molta motivació en el món del teatre a l'Alt Penedès.
Bé, nosaltres creiem que el teatre és una part important i més en aquesta pandèmia que estem vivint i el teatre dona esperança. De fet, per això els cartells tots tenen el color verd, perquè sempre ens agrada donar-li algun significat als colors elegits dels programes i els cartells que fem, i aquest any hem elegit precisament el verd de l'esperança, perquè ajudi a passar millor els temps aquests de pandèmia que estem vivint.
Heu comentat, doncs, al fil del que explicava també ara el Pere Joan, que el teatre el concebiu com una eina de veïnatge i d'identitat, que va més enllà d'oferir un entreteniment, no?
Sí, bueno, aquesta frase ens va sortir a l'hora de promocionar la carta de la cultura comarcal i l'associacionisme local és essencial, cal defensar la complicitat entre la gent, el teatre com a eina de veïnatge i d'identitat. Un país sense teatre és un país que perd la personalitat. I amb aquesta frase volíem fer entendre i expressar als ajuntaments el nostre punt de vista sobre la importància del teatre, el teatre amateur i en general la cultura, que no es pot deixar, que és un bé essencial per tothom.
Heu anunciat, evidentment, aquestes dues actuacions immediates, després també n'hi hauran el mes de novembre, també les podem confirmar, aquesta programació sí que arriba a poder confirmar. Una altra cosa seria altres aspectes, no sé si secundaris, però no principals del que seria l'actuació, dia i grup, això sí que ho tenim. Una altra cosa és els aforaments o les condicions concretes dels espais on es fan aquestes representacions, però per novembre també tenim programació de la roda.
El novembre tenim programat a Torrelavit, l'1 de novembre a Torrelavit, el grup de la Torre de les Bunyoles, el 15 de novembre a Sant Miquel d'Olèrdola, el grup de Teatre Tat, el diumenge 22 de novembre a la Margaridoia dels Monjos, el grup de Teatre Trezzo, i el 29 de novembre a Puigdalba, el grup de Criatures d'Urdal. De moment tenim això establert i esperem que es pugui acabar fent.
En total, aquestes 26 actuacions passaran per 16 localitats. No sé si coincideix amb municipis. 16 municipis?
No, en aquest cas són poblacions perquè bueno, tenim el cas, per exemple, d'Olèrdola, que seria Sant Miquel, Sant Pere i Moja, que són 3 actuacions, però el municipi és un.
Avinyonet també, Subirats també.
Els municipis així grans són els que... Bueno, el poble és diferent, però a nivell de municipis és el mateix.
16 poblacions, això sí. Hi ha hagut una davallada de compromís en alguns ajuntaments.
Sí, home, s'entén, amb els contextos que estem vivint. Tot, a nivell global, clar, tenim 26 representacions de les 29 que teníem l'any passat, és a dir, que d'entrada no tenim
davallada.
Però, per exemple, un cas significatiu ha sigut el d'Olèrdola, que era l'ajuntament que tenia més actuacions, acollia 6 actuacions de roda, i aquest any ha baixat a la meitat en 3 per temes evidents de Covid, no? Tot i que sí que estem treballant en que es puguin recuperar de cara a final del 2021, o sigui, per la 31a roda es puguin tornar a recuperar les 6 actuacions.
Encara queda molt enllà, però segurament la gent de teatre, que no li pareu de donar toms a les coses, ja esteu preparant una cloenda doncs, digna que doni lluïment a aquest 30è aniversari. També, a més, tenint en compte que la cloenda del 29è aniversari, de la 29a roda, no es va poder fer. No sé si es pot apuntar algun espectacle, alguna idea en la que ja esteu treballant per commemorar la roda, el tancament d'aquesta 30a roda.
Bueno, el que sí que volíem fer era una festa diferent, però no com a cloenda, sinó entremig de la roda fer una festa que ens poguéssim ajuntar tots els grups un dia concret, en un lloc concret i fer coses, bueno, teatre breu o bueno, fer cosetes una mica més diferents. I en cloenda no podem dir res perquè no sabem encara...
Sí que tenim els records de la 29a ja guardats, sí. Això ho tenim segur. Suposo que seguirem el mateix format a la 30a, però a veure si li podem donar algun toc especial a la cloenda, a veure aforaments, a veure tot. Agafar un local força gran, pensar un local força gran i a veure alguna cosa especial. Si
I insistim, no pot ser d'una altra manera en què la GATAP coordina i organitza aquesta roda de teatre, però fa altres coses també per tal d'oferir eines, assessorament, formació als grups de teatre. Feu altres coses, més enllà de muntar també la roda de teatre.
Sí, bueno, en el marc, per exemple, de l'escena Penedès es va fer una formació, una masterclass amb l'actriu professional Carme Sansa. I
durant el curs també des de la federació ens subvencionen sempre algun curs de teatre de 12 hores de cap de setmana i cada any escollim un de diferent. De totes maneres, aquest any encara no n'hem parlat perquè està tot molt a l'aire. No? Segurament que en farem algun, però no sabem el què encara.
També participem al DASC, el Dia de l'Associacionisme Cultural Català, que cau per la primera setmana de juny. Sempre acostumem a fer algun acte simbòlic. Aquest any el vam gravar un vídeo i el vam publicar pel YouTube de Josep Maria Bernet i Jornet. També, sobretot a iniciativa dels grups de teatre de Vilafranca, hem participat en el muntatge o la promoció turística Obrim Vilafranca i que va ser
el 26 i 27 de setembre.
I res, els grups de teatre de Vilafranca en col·laboració d'altres grups també vam organitzar com a GATAP. Ara segur que ens deixem alguna cosa.
Bueno, aquest any, per exemple, no s'ha pogut fer la Pineda, o sigui, la Mostra Nacional de Teatre Amateur. Llavors, el que s'ha fet és esclatar Pineda al territori i per tot Catalunya hi haurà actuacions des de l'octubre fins al desembre, des de principis d'octubre fins a finals de desembre, actuacions de teatre que es dirà Viva, que és el Big Bang Teatral, que bueno, és una manera de continuar fent les 45 obres de teatre que es feien totes en un cap de setmana a Pineda, doncs les hem volgut moure pel territori de Catalunya.
Déu-n'hi-do, moltes coses de manera paral·lela o simultània a aquesta 30a edició de la Roda de Teatre. Sí. Insistir que comença aquest mateix cap de setmana, dues bones propostes, perquè ho hem de dir, teatre amateur no vol dir que el teatre no sigui de qualitat perquè us ho prepareu, hi ha moltes hores d'assaig i també varietat, perquè l'estil, les temàtiques també són molt diverses, no només el vodevil, sinó ja de tot una mica.
Exacte, som els grups que som amateurs, el teatre no és amateur, exacte. El teatre és teatre.
Doncs deixem aquesta consideració per a Joan Ullate i Sílvia Sallarès. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Enhorabona per la feinada que en aquesta situació tan excepcional doncs, heu assumit també amb altra gent, molta altra gent doncs, tirant davant aquesta roda de teatre i que vagi tot molt bé. I com dieu, en el món del teatre, molta merda.
Molta merda. Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor. Amb Your Song i Elton John arribarem a 11:15, nova cita a la segona d'aquest matí amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i després estem d'estrena. Estrenem secció La maleta de Newt a Myla Hars. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a les notícies dins del Penedès en xarxa i us comentem que Olèrdola ha aprovat el Pla Local d'Habitatge amb el propòsit de facilitar el lloguer accessible al jovent. Per unanimitat, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat aquest dimarts el Pla d'Actuació Local d'Habitatge. Un dels principals propòsits és el de promoure l'accés a l'habitatge assequible als joves del municipi perquè no es vegin obligats a marxar d'Olèrdola pels elevats preus. I és que, segons recull la diagnosi del pla que ha elaborat a la Diputació, la franja d'edat dels 18 als 35 anys va passar a representar el 20% de la població del municipi del 2008 a ser només el 9% el 2018. Una línia d'actuació per frenar aquesta tendència és la de bonificar els propietaris que arrangin el seu habitatge buit i el posin en règim de lloguer assequible. També es contempla la construcció d'habitatge social en terrenys de propietat municipal al nou sector urbanitzat de la Plana de Moja. I d'altra banda, han estat detinguts 5 persones a Banyeres del Penedès per robar la mercaderia d'un camió en una àrea de servei de l'autopista AP7. Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a la matinada 5 homes d'entre 23 i 46 anys com a presumptes autors del robatori en força a l'interior d'un semiremolc d'un camió que es trobava estacionat en una àrea de servei de l'autopista AP7 en sentit a Barcelona. Poc després de produir-se els fets, cap a 3:45 de la matinada, diverses patrulles van iniciar la recerca d'un turisme i una furgoneta, on els lladres havien carregat diverses caixes de roba sostretes. El turisme va ser interceptat a la mateixa autopista a l'alçada de Banyeres. Els seus 5 ocupants, tots amb nombrosos antecedents, van ser detinguts malgrat l'intent d'escapolir-se. La furgoneta va acabar sent localitzada posteriorment a Badalona. Els seus 2 ocupants van abandonar-la al carrer Alfons 12 amb les claus posades quan van constatar la presència policial. I dir-vos d'altra banda que Gelida proposa, o posposa, millor dit, la Funifira 2020 a causa de la Covid-19. L'Ajuntament de Gelida ha comunicat la suspensió de l'11a edició de la Funifira, una fira de promoció turística de Gelida que gira al voltant del funicular del municipi i que conté propostes d'oci ferroviari, maquetisme, gastronomia i vins i caves. L'evolució desfavorable de la pandèmia, amb les indicacions de les autoritats sanitàries d'evitar la mobilitat, de reduir el màxim d'interacció social i especialment la suspensió de fires, festes i congressos, amb les limitacions de bars i restaurants, han estat determinants per l'ajornament d'aquesta edició. Des de l'aparició de la pandèmia, la regidoria de turisme era conscient que la Funifira d'aquest any no es podia celebrar com els anys anteriors i finalment, des del consistori, s'ha decidit a posposar la present edició per al novembre de l'any que ve, coincidint amb les dates habituals d'aquest esdeveniment turístic i gastronòmic a Gelida. I us comentem també que Mireia Ríos i Mariona Ríos han publicat un llibre sobre l'experiència educadora en confinament. El Balcó Màgic tracta de la història d'en Bernat, un nen, com molts altres, que de sobte es va veure obligat a quedar-se a casa per culpa d'un virus. Fins aquí aquesta podia ser una història comuna a molts nens i nenes, però el punt de vista d'en Bernat, la seva manera de viure el confinament i el paper que fa al seu balcó en el seu dia a dia, fan que aquest text ens deixi un somriure als llavis i una nova esperança. El llibre és d'autoria penedesenca, el text de la Mireia Ríos i les il·lustracions de la Mariona Ríos. Quan la idea li va sorgir a la Mireia, va ser quan va haver de fer front a un ERTO en ple confinament i això li va fer descobrir els reptes d'educar el fill a casa. La Mireia va pensar en les il·lustracions de la Mariona i juntes van definir el projecte. La història també fa reflexionar sobre la necessitat de prendre consciència que cal conservar el medi ambient. L'editorial Salvatella ha publicat El Balcó Màgic, tant en català com també en castellà.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa.
Són 11:07 i just ara creuem el meridià d'aquest dijous al Penedès en xarxa, però hi ha moltes més coses, com una estrena que arriba ara. Sí, sí, avui estem d'estrena. Arriba una nova secció que hem batejat com la maleta de Newt, un espai de cultura friki que ens acompanyarà un cop al mes. I en aquest primer programa, Laila Harz ens parla de la sèrie Vikings.
Hola, com esteu? Soc Laila Harz i benvinguts al primer capítol de la maleta de Newt, el vostre espai de cultura friki al Penedès. Començarem el programa d'avui viatjant al nord, i és que ja tenim la confirmació oficial de que la última temporada de la sèrie Vikings s'estrenarà a finals d'any. Per si no la coneixeu, Vikings és una ficció de History Channel que va començar l'any 2013, creada per l'anglès Michael Hirst. Les primeres temporades tracten la vida del llegendari rei Ragnar Lodbrok, que és un humil granger, i a mesura que avancen els capítols, va ascendint junt amb la seva família i els seus guerrers fins a arribar a rei i així conquerir Anglaterra. En canvi, les últimes temporades donen un gir a la trama i es tracta la fortuna i el destí dels fills de Ragnar i les seves disputes per succeir el seu pare i continuar així el seu llegat. La sèrie està protagonitzada per l'australià Travis Fimmel en el paper de Ragnar, Catherine Winnie com a la Gertha, que és la seva primera esposa, Cliff Standen com a Rollo, el germà de Ragnar, Alyssa Sunderland com la princesa Arlok i Alexander Ludwig com Bjorn Ironside, que és el fill de Ragnar i la Gertha. A les últimes temporades s'afegeixen al repartiment Jordan Patrick Smith, Marco Ilso i Alex Hoch-Andersen, interpretant a Uwe, Bitschek i Ivar, els altres fills de Ragnar. Què ens separarà l'última temporada? Doncs bé, anem a fer un repàs de on ens vam quedar. Després d'haver recuperat el tro de mans d'Ivar, Bjorn Ironson, el primogènit de Ragnar, convoca a tots els cabdills d'Escandinàvia en una assemblea, amb la idea d'unificar tots els regnes en un sol. Òbviament, el seu objectiu és ser escollit com a rei, però els seus plans es torcen quan qui surt escollit és Harald Fenrir, el seu rival. I a sobre, el destí d'Ironside es veu ennubulat, quan l'exèrcit rus d'Oleg el Profeta, junt amb els seus germans Ivar i Bitserk, ataquen l'assemblea de cabdills. La temporada finalitza amb Ironside aparentment mort després de ser travessat el pit per l'espasa d'Ivar. Justament, a l'últim episodi, paral·lelament a la batalla entre nòrdics i russos, hi ha una escena molt maca entre Bjorn i Ivar que conversen a la platja, on Bjorn està bastant fet pols perquè en molt poc temps doncs, ha perdut la seva mare, ha vist marxar la seva filla, la seva dona ha patit un avortament i el seu rival li ha pres la corona. Ivar llavors es proclama l'autèntic i únic hereu de Ragnar. Bjorn li recrimina que atacant el seu poble amb un exèrcit cristià és atemptar contra el legat del seu pare i confessa que creu que els déus els han abandonat. Ivar respon que els déus els van abandonar fa molt de temps. A la Comic-Con del 2020, el 24 de juliol, que pel context actual s'ha celebrat de manera virtual, es va presentar un avançament molt curt del primer capítol de la nova temporada. Un avançament que mostra l'exèrcit rus a punt d'atacar Kattegat. A l'escena es veuen els prínceps russos rebent l'Eucaristia cristiana i Ivar que li murmura a Bitser que haurien d'haver fet algun sacrifici als seus déus. Llavors, on s'espera el mur d'escuts viking, la defensa nòrdica, apareix un únic genet, aparentment bastant cansat i molt ferit, i aquest genet no és altre que Bjorn Ironside, que tothom creia mort després d'haver estat travessat per l'espasa d'Ivar. Per què he escollit aquesta sèrie per parlar a aquest primer episodi de La maleta de Newt? Doncs perquè hi ha dues coses que m'agraden molt. Una d'elles és com es tracta la fe. I és que és una pena perquè era un tema molt recurrent a les primeres temporades i que a les últimes doncs, s'ha deixat més de costat en favor de les batalles, és a dir, hi ha molta més sang i no hi ha tant de pensar, tanta reflexió. I és que a partir de la segona temporada de Vikings, juntant la trama nòrdica es barrejava la trama anglesa i els entramats de la família reial de Wessex i com suportaven o no la conquesta vikinga. Aquesta fe, és a dir, aquestes diferències entre el paganisme i el cristianisme es veia molt ben reflectida a la relació entre Ragnar i Adelstan. I és que el primer Adelstan és un personatge que Ragnar coneix al primer viatge a Anglaterra. Després d'atacar un monestir, se l'emporten com a esclau i ell és un monjo. I llavors doncs, es fan molt amic de Ragnar el té com el seu esclau. I la història entre l'ascens de Ragnar i Adelstan doncs, va de la mà. Mentre que Ragnar va ascendent fins a convertir-se en rei, Adelstan també va ascendent en la societat vikinga, tot i haver nascut cristià i monjo, fins a esdevenir la mà dreta de Ragnar i el seu millor amic. Al mateix temps que aquesta relació s'enforteix, doncs els dos personatges pateixen una crisi de fe bastant important. És que Adelstan doncs, s'ha criat com a eclesiàstic i de sobte es veu abordat per les temptacions i pels plaers de la cultura nòrdica. Al final acaba caient en aquestes temptacions i d'un fill, Alfred, amb la princesa Judith de Wessex i posteriorment aquest fill esdevindrà rei d'Anglaterra sota el nom d'Alfred el Gran. Adelstan, desgraciadament, no coneix mai l'existència d'aquest fill i quan retorna a Kattegat se'n penedeix de tot, dels seus pecats i decideix tornar a la vida cristiana. Aquesta volta a la vida cristiana no li dura gaire, ja que Floki, un dels guerrers de Ragnar, que és molt, molt devot dels dos nòrdics, el mata per enveja. La mort d'Adelstan afecta profundament a Ragnar, ja que era el seu millor amic, i hi ha una escena molt maca entre l'acomiadament de Ragnar i Adelstan, on Ragnar porta el cos del seu amic a la muntanya més alta de Kattegat, dient que és el lloc més proper al seu déu on el pot deixar. I també li diu que és una llàstima perquè creu que el seu déu no deixarà que el visiti al seu cel. La mort d'Adelstan marca un abans i un després de la vida de Ragnar, i és que aquí comença la seva decadència com a rei, tant com a ser humà. Fins a donar-se compte que els seus déus doncs, no existeixen i que li dona igual la fama, el poder i les riqueses i que tothom li digui que és descendent d'Odin. Tot això ell li dona igual quan descobreix que ell era feliç quan era un granger amb la seva esposa, amb els seus fills i amb Adelstan. Sí que és cert que durant aquestes primeres temporades aquesta sèrie tenia una finalitat molt didàctica. Sí que és cert que bastant ennuvolada pel tema de que és un drama històric amb moltes batalles i molta sang, però és una sèrie de History Channel i doncs ens volia ensenyar les costums vikingues i els rituals religiosos paral·lelament amb els cristians i al llarg de les primeres temporades ens descobreixen tradicions com l'àliga de sang, que és un mètode de tortura, els sacrificis a Uppsala, on es sacrificaven 10 homes, 10 cavalls, 10 porcs, 10, és a dir, 10 éssers de cada espècie, i els enterraments al mar. Un altre aspecte, perquè aquesta sèrie doncs, m'agrada moltíssim, és la construcció dels personatges femenins, dels quals doncs, es parla molt poc. Si pregunteu a qualsevol seguidor de Vikings, us dirà que el personatge femení per excel·lència és la Gerda, que és la primera esposa de Ragnar. Els dos doncs, tenen una història que va bastant de la mà. Ella comença com a grangera, com a mare, acaba convertir-se en contesa, en reina i en Shield Maiden, en la més famosa de les Shield Maiden, que és com s'anomenen les guerreres nòrdiques. La Gerda doncs, té un trasfons molt dur, ja que es veu desplaçada del costat de Ragnar per la princesa Aslok, que és l'amant de Ragnar, a qui ha deixat embarassada. Com a la cultura nòrdica es podia tenir més d'una esposa, Ragnar es casa amb ella, ja que bueno, ella està embarassada, i Ragnar està bastant obsessionat amb el fet de tenir fills, i la Gerda aparentment és estèril. Tot i així, ella no accepta aquesta humiliació i es decideix separar de Ragnar. Al final de la sèrie, doncs, els dos confessaran que el seu amor va ser etern. Tot i la separació, la Gerda doncs, no es dona per vençuda, i es converteix en contesa i posteriorment en reina i culmina la seva venjança assassinant a la seva rival, a Aslok. El destí, al final de la Gerda i de Ragnar també és molt similar, ja que ella doncs, també es dona compte que el lloc on era feliç era a la seva granja i decideix construir una granja, tot i que no hi dura gaire, ja que quan ella doncs, està a punt de ser feliç, Bitserk, un dels fills de Ragnar, va begut i l'assassina. Tot i que la Gerda és el personatge femení per excel·lència de Vikings, doncs també m'agradaria ressaltar uns altres que potser a simple vista no destaquen tant, però que són també bastant memorables. Un d'ells és Judith de Wessex, que és la princesa d'Anglaterra, la mare d'Alfred, que és molt intel·ligent i és molt bona estratega, i ho va demostrant al llarg de les temporades amb la complicitat amb els altres membres de la cort de Wessex per aconseguir que Alfred sigui rei. Aquestes estratègies passen fins i tot en assassinar el seu altre fill o mantenir una relació incestuosa amb el seu sogre. Un altre personatge femení que també és molt destacable és Aslog, la princesa Aslog, que pel fandom de la sèrie és bastant odiada, ja que la Gerza es separa, és a dir, per culpa d'ella, la Gerza s'ha de separar de Ragnar. Però és un personatge que demostra molta valentia i molta integritat. Sobretot el naixement del seu fill Ivar, que pateix una malformació a les cames que no li deixa caminar, no li permet caminar ni li permetrà mai. A la societat vikinga, quan un nen naixia així, el que es feia era abandonar-lo al bosc perquè estigui car dels llops, i això és el que fa Ragnar. Aslok s'enfrenta a ell, s'enfrenta a Ragnar, s'encara, desobeeix les seves ordres i salva el seu fill. Sembla un acte de valentia, i ho és, tot i que acaba tenint unes conseqüències molt negatives, ja que Ivar doncs, acaba sent un nen molt mimat, sobreprotegit i es transforma en l'Ivar que hem conegut a les últimes temporades, en un assassí i en un psicòpata. Però bé, ja ens hem posat nostàlgics, ja hem rememorat les antigues temporades de la sèrie, però què està passant ara? On són actualment els fills de Ragnar? Ja hem parlat una mica de la trajectòria de Bjorn com a rei de Kattegat i ara hem aclarit la batalla entre Bjorn i Ivar. Recordem que Ivar, després de perdre el tro, s'exilia al final de la cinquena temporada i arriba fins al regne rus, a l'antiga Ucraïna, i es posa al servei del cabdill Oleg, Oleg the Prophet, que assassina el seu germà i assumeix la tutela del seu nebot per fer-se amb el poder del regne rus, i juntament amb Ivar decideix invair Kattegat. El temps que passa entre el rus, Ivar s'enamora de Katia, l'esposa d'Oleg, que li recorda molt a la seva difunta esposa Freydis. Per altra banda, Bitserk, l'altre fill de Ragnar, tot i haver estat sempre lleial a Ivar, es queda a Kattegat després de la seva derrota, junt amb Bjorn i amb Uwe. Bitserk està furiós amb el seu germà per la mort de Thora, la dona de qui ell estava enamorat i que Ivar ha assassinat. L'odi a Ivar porta a Bitserk a la beguda i arriba al punt en què està tan malament que Uwe l'expulsa del gran saló de Kattegat. Bitserk, cegat per la ràbia i per l'alcohol, acaba assassinant a la Gerza i fugint de la ciutat, fins a retornar als braços d'Ivar, del seu germà, de qui sempre ha sigut lleial, i junts s'uneixen a Oleg per atacar de nou Kattegat i prendre-li el tro a Bjorn. Finalment, Uwe, el germà restant que ens queda, ha fugit, s'ha anat d'expedició junt amb la seva esposa Torbi a la colònia d'Islàndia, en busca de Floki. Allà doncs, han tingut un fill a qui han anomenat Ragnar. Aparentment, allà a Islàndia, ningú ha sentit parlar de Floki. Jodere, el líder de l'assentament, que s'ha convertit en cristià, convida Uwe a anar a la seva recerca. Tot i que encara esperem confirmació oficial, sembla ser que l'última temporada de Vikings s'estrenarà a History Channel la setmana del 15 de desembre, amb un capítol per setmana fins a completar els 10 que formaran el final de la sèrie. Vikings es podrà veure un parell de mesos després de l'últim capítol de History Channel a Netflix, a HBO i a Amazon Prime, seguint la mateixa dinàmica d'un capítol per setmana. A finals del 2019 es va confirmar una seqüela de Vikings per Netflix, que es titularà Vikings Valhalla, i la trama tindrà lloc a Anglaterra i a Irlanda 100 anys després del final de la sèrie original. I ja per acabar, doncs, si sou amants de la cultura nòrdica i també de la literatura, m'agradaria recomanar-vos unes novel·les que es diuen Los hijos del rei vikingo, de l'autor danès Leif Holmes. De moment, aquesta saga la formen tres llibres anomenats Venganza, Saqueo i Leyenda, tots disponibles a la Casa del Libro. Aquests llibres tracten una mica com les últimes temporades de la sèrie. Quina és la vida i el destí dels fills de Ragnar després de la mort del rei? La història la coneixem des del punt de vista de Rolf, que és un anglès, que s'acaba unint a l'exèrcit pagà, una mica amb el paral·lelisme del personatge d'Adelstan a la sèrie. Diferències que m'han cridat l'atenció entre aquests llibres i la sèrie, de moment només he llegit el primer. Els llibres, per exemple, Bjorn se'l reconeix perquè està gras. I en to de burla, en lloc de dir-li Bjorn costado de hierro, li diuen Bjorn costado de tocino. És, doncs, xoca molt, si heu vist la sèrie, amb Alexander Ludwig, que és l'actor que interpreta a Bjorn, que és alt, fort, el típic viking ros amb ulls blaus, sempre molt macho. I al llibre, doncs, s'hi burlen bastant d'ell. Després hi ha un altre dels fills de Ragnar, Sigurd, que a la sèrie apareix molt poquet, que el llibre és un gran guerrer, però és molt curt de miraments. Curt fins al límit de que li han d'explicar les coses tantes vegades que arriba a ser burlesc. I per últim, Halfdan, que és l'equivalent a la sèrie, seria Berserk. Al llibre, els seus homes creuen que és homosexual perquè es banya molt sovint. Fins i tot s'ha guanyat el sobrenom de Halfdan Camisa Blanca. I ara sí que sí, m'agradaria acomiadar el programa amb una cançó. Com hem parlat de vikings, doncs he escollit una cançó que barreja viking metal amb reggaeton, sí, és així, però us prometo que us agradarà molt. La cançó es titula Norwegian Reggaeton, va sortir l'any 2019 i és del grup italià Nanowar, i sona així.
Summer fiesta at Ragnarok Beach. You were dancing like a polar killer whale. When your blood first, the eyes crossed with mine. Corazón vikingo de Santo Domingo, la iglesia quemada, la piña colada. Vamos a bailar con de Zomen Gambar. Guerrero cubano, bailar y pagano, tomando mojito en el sacrificio. Vamos a bailar con el Hammer. Want to get on board while I plow and fill in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is trading, isn't it good? Can't steal my money, no region would. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there with the summer's there. Nordico latino, quiero ciferino, mata el enemigo, pero despacito. Vamos a bailar en la playa del mar. Madura, Satana me sube la temperatura. Vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba. Con felicidad tron, no pincha el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la boca. Asando un salmón, no pincha el reggaetón.
I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem al pròxim episodi de La Maleta de Newt.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
So de lletres, amb Àngels Conill.
Espill, tercera part del prefaci. Autor, Jaume Roig. Font, Solc. Doncs dir que totes les dones, de qualsevol estat, color, edat, religió, nació, condició, les grans i les petites, les joves i les velles, les lletges i les velles, les malaltes i les sanes, les cristianes, les jueves i les mores, les negres i les mulates, les roges i les blanques, les que són dretes i les que són manques, les geperudes, les parladores, les mudes, les que són lliures, les que són esclaves. Totes les que són vives, siguin com siguin, totes creuen que és veritat el que somien. D'allò que no veuen en fan un procés mental, sense admetre cap defensa ni escoltar les parts implicades. Es pronuncien només per presumir i sentencien que és veritat allò que del cert no saben. Els plauen les mentides, sempre varien, mai no riuen sense fingir. Riuen i ploren traïdorament, criden que es moren quan estan més sanes. Si tenen febres tersanes, no tenen cura del seu mal i acostumen a fingir que tenen dolor per tal de donar color a les seves actuacions. Si algú les reprèn, les instruccions, les reprensions, tot ho refusen. Saben excusar molt bé els seus vicis, estimats, en canvi, especulen sobre els pecats dels altres. Fins i tot, quan es confessen, se n'atribolen. En saben expressar totes les circumstàncies, en passen ànsia, però dels seus no es dolen. Mostren que volen allò que no els plau. Si miren el color blau, compren de color grana. Demanen raïm quan volen una magrana. Però mai no s'enganyen a l'hora de replegar.